Prodigy patrocina aquest espai.
Hola, mi Joco. Bon dia, com
Buenos
estàs?
Buenos días, Olga, com estàs?
Saps que agrada molt com cantes?
Sí?
Sí, 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 sí. Jo crec que hauries de treure un disc de forma seriosa ja, mi Joco. De música hem parlat molt, per cert, amb aquesta secció, però ens quedava una cosa. Teníem una assignatura pendent amb aquesta secció de cultura japonesa i la veritat és que t'he d'agrair a qui em portes avui,
sí.
Perquè jo no sé si vaig apropiada per l'ocasió, eh? La Mariaje, per exemple, que li encanta el cinema, quan va saber que venia ell, em va dir, mare meva, però vindrà aquí al programa? Dic, sí, sí, sí. M'han dit que sí, m'han dit que sí, que vindrà aquí al programa.
Sí, sí, sí.
Mi Joco, presentem el convidat.
Sí.
És amic teu, a més.
Sí, además.
Además,
claro,
presenta'l tu, presenta'l tu.
Pues mira, aquí tenemos a Pere Vall, que el crítico y el director, no, ¿cómo se llama tu cargo?
Redactor
jefe. Redactor jefe.
Va. De moment no.
De revista Fotogramas.
Que yo también he estado
trabajando allí unos años y entonces hicimos amigos.
O sí que es un dels jefes, aquesta Fotograma,
sí,
tengo,
¿no? Tengo suerte.
Sí. Pere, bon dia, com estàs?
Molt bé, encantat.
M'han dit que de cinema saps una miqueta,
Una mica, perquè si no, no cobro final de mes. O sigui, no tinc altre remei que conèixer les pel·lícules de la història del cine i estar sempre veient les estrenes.
Quants anys dedicat al món del cinema, Pere?
No sé, 20 i alguns.
20 i alguns anys.
Sí.
Com ha canviat el món del cinema, per cert?
Ha canviat moltíssim. Ha canviat la comercialització i la distribució i l'exhibició. Com veiem el cinema, com el rebem, ja no hi ha només les sales o el VHS aquell que vam conèixer ja fa tants anys.
Mític.
El DVD, el Blu-ray, ara el cine arriba a casa nostra o nosaltres ens acostem de moltíssimes maneres. O sigui, no hi ha excusa per no veure aquell clàssic que dius, quan el donaran a la tele? No, segurament està editat amb DVD.
Segurament. Però hi ha una cosa que no ha canviat, ho parlàvem fora de micro, abans amb la Mi Joco i en Pere, i és la revista Fotograma. Jo crec que és un referent dintre del món del cinema i, a més, ho ha fet molt bé sempre, en tant en quant agrada a tothom. M'explico. Hi ha cinemes i revistes que són molt especialitzades i que possiblement són poc accessibles per a un determinat públic. El que vol és informació sobre pel·lis, sobre festivals, sobre bandes sonores, i es troba amb el hàndicap de no entendre el llenguatge dels crítics de determinades revistes, i en revistes que són més lleugeres, però jo crec que Fotogrames ha aconseguit situar-se justament en aquella frontera que és accessible per qualsevol persona que li agradi i que estimi el cinema. Això és el més difícil d'aconseguir, Pere.
Això és el més difícil i segurament és el secret o la base de l'any 46. Estem al mercat i estem venent i agradant i captant diferents públics. Hi ha gent que es llegeix tot Fotogrames, hi ha gent que només es llegeix les crítiques, altres la cinefília, altres les entrevistes, o que no ha pogut anar per coses al cine i ho ha de veure amb DVD. També té una informació molt cuidada només per la gent que veu les pel·lícules amb DVD o que veu sèries de televisió.
Entrem en matèria del que avui comporta aquesta secció, però abans, és que ja que el tinc, em deixaràs que li faci una pregunta més, no, Mi Joco? Sí, em deixes. Sempre m'ha cridat molt l'atenció al món dels crítics cinematogràfics, que sou estimats i odiats a parts iguals, depèn per qui o depèn com poseu aquí. Quantes pel·lis veus a la setmana? Ja sé que és la típica pregunta, però és que jo el veig amb ell i ja té cara de veure moltes pel·lis.
No sé, intento veure'n 5, a vegades 6, alguna setmana 3 només, però faig els deures, eh?
Fas els deures.
Vaig al cine o les recupero amb DVD o perquè ens han enviat el DVD dels distribuïdors perquè puguem veure-les abans que s'estrenin, però sí, sí, mantinc un nivell bo, bo perquè és que si no he de parlar d'oïdes o d'haver llegit en un dossier i no es tracta d'això, un ho ha d'experimentar i poder-ho explicar i opinar i informar d'una manera diferent a uns papers que t'envien les distribuïdores.
I tant que sí. Cinema japonès ens ocupa avui. Jo ja em declaro absolutament desconeixedora del cinema japonès, però amb ganes de conèixer una miqueta més del cinema japonès, i crec que per això, amb la Mihoko, que sempre intentem acostar-nos a la cultura japonesa, el cinema és una de les arts a través dels quals més podem entendre com són els japonesos, no? Que més reflexa el vostre dia a dia. Mihoko, hi ha molta diferència entre el cinema japonès i la resta del cinema?
Sí, sí, la verdad es que sí, que para preparar esa sección de hoy, que he cogido no sé cuántas películas japonesas en la biblioteca. Y claro, son clásicos de Ozu o de Kurosawa y todo esto, ¿no? Y he empezado a ver, me parece que he visto 12 o 15 películas cada día, o sea, como pera, tres cada día, ¿no? Y nada, y pues el cine japonés, digamos, las películas japonesas, que es, básicamente es la vida cotidiana, bueno, hablando de lo que las he visto, ¿no? Y en cambio, las americanas y tal, hay un montón de dramas y acciones, pero que la vida, bueno, en la película japonesa, que normalmente es una vida cotidiana de una niña, la vida de una niña de 24 años y que no se casa, no está casada, entonces es una desgracia, por ejemplo. Entonces los padres intentan colocarle a esta niña para que se case, por ejemplo, ¿no? Esto, una hora y media, por ejemplo. Es una vida cotidiana y muy tranquila, muy tranquilizante y pues a mí me gustó.
Quins inicis, Pere, si et sembla? I si parlem d'inicis i d'orígens, on marxem?
Marxem al cinema mut, com a totes les cinematografies. Abans que es popularitzés el sol, l'any 27 a Hollywood i més o menys a altres països també en aquella època, doncs el cine japonès comença l'any 1899 amb un curt documental que es diu Geisha no Teodori, segurament ho he pronunciat malament.
No, està bé.
Ens pots fer les ratificacions que vulguis, Mihoko, que nosaltres de cinema en sabem molt, però de japonès no tant.
Era un curt documental mut i també en aquell moment ja surten les primeres estrelles, perquè el cine necessita estrelles.
Això
que anem a veure una pel·lícula pels directors és molt recent, és dels anys finals dels 50, 60, quan surt la Nouvelle Vague i es comença a valorar la figura del director. I surten les primeres estrelles. La primera estrella del cine japonès es diu Matsunosuke Onoe i era una estrella del kabuki. Clar, les primeres estrelles del cine japonès venen de les altres arts, dels altres espectacles, i va aparèixer unes 1000 pel·lícules entre l'any 1909 i l'any 1926. I, com que hi havia una estrella masculina, també una estrella femenina, que es deia Tokuko Nagai, i era una ballarina, o sigui, ja tenim una estrella del kabuki i una ballarina com a primeres starlets d'un cine que està naixent i que encara no té so. També comencen a sortir els primers directors. Hi ha una mica reconeguts. El primer és Kenji Mizoguchi, que el coneixerem més endavant per pel·lícules com L'emperatriz Yan Kuei-fei, o també el Mikio Naruse, director de pel·lícules com Crisantemos tardíos o Vida de Casado. Cal advertir que els títols que estic dient són traduccions i que depèn de qui ho tradueix, perquè per desgràcia el cine japonès a Espanya arriben poquíssimes pel·lícules,
sí,
i les coneixem a través del DVD, de la tele o de les filmoteques.
No arriba al cinema, costa que arribi al cinema japonès aquí a casa nostra, i a més hi ha un agravant, no? Pere, tu explicaves que hi ha males notícies perquè aquestes pel·lis moltes d'elles s'han perdut, no?
Sí, sí, la Segona Guerra Mundial, els terratrèmols i la fragilitat, els materials primers eren molt dolents, fa que part d'aquest patrimoni del cinema mut japonès s'hagi perdut i no s'hagi pogut recuperar, i ho sabem per referències, per fotografies i per algun material que s'ha guardat, però això, desgraciadament, no ho podem comprovar com eren aquestes primeres pel·lícules. Tenim molt poques referències.
Això passa al cinema mut, però a Hollywood llegia la teva informació que el so apareix l'any 1927, i al Japó què passa?
Encara van una mica més a poc a poc, i en els anys 30 encara tenim a les sales una persona que t'explica les pel·lícules, un narrador i un pianista o una orquestra que està amenitzant unes imatges sense so.
Anys 40, passa això.
Thank you.
La música ja ens indica que és Japó 100%, eh?
Sí, Japó, solemnitat, està a punt, està a punt d'esclatar alguna cosa, és una música inquietant. Imaginem que hi ha moltes persones a punt d'entrar en guerra, entrar a batallar, perquè la Mihoko abans parlava de les històries de la vida quotidiana, d'una casa, d'una família,
sí,
però també el cinema japonès ha parlat molt de les seves grans gestes heroiques, de les seves grans guerres, ha fet molt de cinema històric, i en aquest cas es tracta de Ran, una de les obres mestres d'Akira Kurosawa, que és el director més important, jo crec que de la història del cine japonès, perquè és el que tothom coneix, o gairebé tothom, i que ja en els anys 40 comença a rodar.
Escoltem una mica més. Jo crec que Kurosawa es mereix menció a part, o es mereix que ens detinguem una miqueta per explicar qui ha sigut i què ha estat dins del món del cinema.
Sí,
no?
Sí, és un punt a part. És un cas de popularitat que se'n va del Japó i esquitxa Hollywood i George Lucas, Francis Ford Coppola, Scorsese, molts directors fins i tot han produït alguna pel·lícula de Kurosawa i han fet que la seva carrera s'allargués una mica més. És el director de Los Siete Samurais, de Trono de Sangre, de Kagemusha, de Rashomon o d'aquest Ran, i és una persona important per diverses coses. Un dels primers motius és perquè fa avançar el cinema, és un perfeccionista, li encanta la tècnica, no es conforma amb el que s'ha estat fent fins ara i treballa molt el món de la càmera, del so, dels moviments de càmera, i és tan detallista que fins i tot li agrada escollir les robes i tot el que seria el disseny de producció. Diuen que tenia molt mal geni, però segurament més que mal geni és que era una persona que no li podies oferir qualsevol cosa, sinó que anava més enllà del que ja havia vist i el que havia experimentat.
A més, Kurosawa fa una cosa que jo no sé si fins llavors era habitual o no, i que tu destaques també, i és el fet d'agafar autors de fora del Japó, no? És ben curiós. No?
Sí, airejar, tenir noves influències. Sovint se l'ha acusat de mirar més a Occident que al propi Orient, que va dir, no, explicaré històries que passen aquí, però també vull agafar personatges i influències literàries o teatrals que vinguin de fora.
Kurosawa, has vist coses de Kurosawa?
Sí, sí, la últimamente, bueno, que ayer vi Siete Samurai, no sé cuántas veces he visto, pero bueno, sí.
Sí.
Sí. Y lo otro es que me encantaba era Los sueños de Akira Kurosawa, sí, unos ómnibus de tres o cuatro piezas, o cuatro, ¿no?
¿Y tú qué es el que destacas? ¿Qué es el que te agrada en Kurosawa?
Es que te tengo que decir una cosa, que Kurosawa le conocí cuando vine aquí, pero cuando estuve en Japón, que curiosamente los japoneses no van por directores, sino los actores.
Claro.
Entonces, claro, y para mí, Akira Kurosawa sí que conocía, pero que, claro, no sabía que es tan importante internacionalmente. Es que estuve en Japón.
Claro.
Y en Japón normalmente sí que vamos, pues mira, los actores y tal y cual, y que hacen y tal, pues vamos a ir a tal peli, ¿no?
O sigui que encara s'anava a veure les pelis pels actors.
Som nosaltres que vam començar a valorar i a dir, és el director el que ho controla tot, vosaltres, o des del vostre punt de vista, clar, nosaltres també, aquí a Espanya, a l'Espanya de la postguerra, s'anaven les pel·lícules de Sana Montiel o d'Aurora Bautista,
i no
sabies fins que va aparèixer Berlanga o Bardem que es podia fer cinema d'autor. O sigui que estem una mica en paral·lel i ha sigut una evolució posterior.
Fixa't el reconeixement internacional d'en Kurosawa, que té tres estatuetes, no?
Sí, té tres Oscars, per Rashomon, per Death Uzala i finalment en va tenir un honorífic. I fa que moltes de les seves pel·lícules tinguin versions. La més important és Los Siete Samurais, que va ser versionada amb un western, perquè tenia molt de format de western. Això que diuen de molt occidental és que ja Los Siete Samurais en origen tenia estructura de western i es converteix en Los Siete Magníficos.
I a més, en Pere destaca una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció i també situa en Kurosawa com descobridor d'estrelles, no?
Sí, i a més segurament és l'estrella més important que ha tingut mai el cinema japonès, que és Toshiro Mifune.
Sí, me parece que sí, un descobridor, no? Quizá.
Sí.
Actua tan bien, tan natural, no?
Em crida molt l'atenció que un japonès, una japonesa en aquest cas, digui d'un actor que actua molt bé i que és molt natural. Després farem un incís perquè, si més no, és curiós. Bueno, el faig ara. Mihoko, necessito saber per tu què és que un actor japonès sigui natural. ¿Cómo definirías un acto natural?
Ver, por ejemplo,
la canción, porque
sí.
Los fecha todos tan estáticos, tan solemnes.
Sí, es que hay algunos que yo que he visto, las películas que he visto de Ozu, que me encantan, esas películas, pero las conversaciones que hacen los actores son muy... muy, no sé cómo diría, o sea, siguiendo al guión. ¿Cómo está hija? Hija dice, muy bien, papá. Entonces el papá dice, muy bien, así me alegro, ¿sabes? O sea, así hablan en otras películas,
sí.
¿No?
Sí, en cambio, Toshiro Mifune ha cambiado.
No, que, mira, que como si no siguiera el guión.
Ajá.
O sea, está muy bien actuando.
Segurament per això es va convertir en una estrella, perquè va saber trencar amb un tipus d'actuació més teatral i donar-li un sentit al posar-se davant d'una càmera i a la fotogènia, que és un concepte que clar, en el kabuki, en el teatre, no té cap sentit.
Estem a la dècada dels 40, 50 i 60. Segurament hi ha més coses a destacar d'aquestes dècades.
Moltíssimes. Per exemple, algun dia es podria dedicar un programa a les pel·lícules de Godzilla, aquest gènere que es diu Kaiju, que són els monstres que surten arran de la Segona Guerra Mundial, de les explosions, de les bombes, i que és un gènere evidentment molt popular. També altres autors, Masaki Kobayashi, el director de La Condició Humana, també és molt conegut, Mikio Naruse, l'autor de Nubes Flotantes, i Yasuhiro Ozu, que és d'aquests autors que després hem pogut redescobrir gràcies a que ens han passat alguna de les seves pel·lícules, però tot això és a posteriori. En el seu moment, tots aquests, a part de Kaneto Shindo, que es va morir ara, quan havia ja fet 100 anys, les pel·lícules japoneses no arribaven aquí.
Arriba la dècada dels 60 i hi ha una gran notícia que inunda el cinema japonès.
Sí, el culo.
El culo.
El culo, així com el so també és una gran notícia, doncs el culo, i s'inaugura oficialment amb les pel·lícules de les Olimpíades de Tòquio de l'any 64, que són filmades per Kon Ishikawa amb un documental de 3 hores.
Déu-n'hi-do. Més coses que passen a la dècada dels 60, Pere.
Altres autors, Seijun Suzuki, Shoei Imamura, que és el director de La balada de Narayama, i el gran esclat, el gran revolucionari, o la persona que els fa posar els pèls de punta, que és Nagisa Oshima.
Aquest sí que ho revoluciona tot.
Ho revoluciona tot perquè comença a parlar de tabús, del sexe, de la família, de la mort, i ho fa en pel·lícules com El imperio de los sentidos o El imperio de la pasión, que bé, si ara encara les pel·lícules de Nagisa Oshima les autoritats japoneses se les miren que no se les poden creure, imagina't als anys 60 o als anys 70 una persona que fa pel·lícules tan explícites i que posa dits en moltes nafres de la societat, dels tabús, del concepte de pecat, la infidelitat, molts temes que ningú havia tocat.
Hi ha coses que no es tocaven al cinema, hi ha coses que al Japó no es parlen, no es veuen, no?
Exactamente, estos las escenas estas de eróticas o como eróticas o no, ¿no? Con mucha sangre y tal, pues aquella época era tabú. Y ahora sangre sí que pasan, pero pues eso.
Però és veritat que també actualment, en el segle, quan algú fa alguna pel·lícula així amb una mica d'erotisme, se segueix destacant les pel·lícules japoneses com a cosa insòlita.
Més música. La música és meravellosa, ja t'ho dic ara.
Ara tots ens ha vingut la imatge del nen aquest que té una motxilla amb unes ales, que és el nen protagonista de El verano de Kikujiro.
És fantàstica.
De Takeshi Kitano.
Ara en Pere ens explicarà una cosa que jo quan l'he llegida dic, ostres tu, jo no ho sabia això, fixa't.
Sí, no.
Els orígens,
Els orígens de Takeshi Kitano, aquest gran autor, aquest home que va a Cannes amb aquesta solemnitat, vestit de negre i que té aquesta cara de mala llet, per dir-ho així clarament, la Mihoko el va conèixer en la tele del seu país fent altres coses.
Sí, que és un cómico, que hacen dúo de comèdia con otro compañero que se llama Kiyoshi, o sea, Takeshi y Kiyoshi, que son beat Takeshi, beat Kiyoshi. Por eso se dicen two beat.
Uh-huh.
Y bueno, hacían aquellas, aquellos programas de humor, por ejemplo,
Humor Amarillo,
por ejemplo,
Humor Amarillo,
sí, l'home aquell enfadat, que és el, sí, 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 el jutge, el jurat, que està allà assegut, que tot li sembla malament i que menysprea els concursants i que fa aquella cara seriós, és aquest home que és un cachondo, clar, evidentment.
També se visten en samurai, no? O algo así, que sí, sí, es un cómico.
Com són les seves pel·lis, Pere?
Les seves pel·lícules oscil·len la violència extrema, per exemple, Brother seria un cas, o la poesia, el lirisme, la bellesa, els sentiments purs de pel·lícules com Hanabi, El verano de Kikujiro, que estem sentint, o Dolls, i ell és un home orquestra. A part, parlava la Mihoko, que es diu Takeshi Kitano com a director i Beat Takeshi com a actor. O sigui, té dos noms que combinen en les seves pel·lícules. És un cinema ric en suggeriments, amb imatges, amb color, amb músiques, però també, quan es vol posar violent, es posa el més violent de tots, que pot ser comparat amb Charles Bronson.
Mm-hmm. Et faig una pregunta, Pere, perquè és possible que algú des de casa ara estigui dient, o s'estigui fent aquesta pregunta, no? Al Japó en fan de cinema comercial, també?
Sí, sí, sí.
Segur?
Tant i tant.
Escoltem?
Escoltem, ara entrem en el cinema comercial.
El cinema comercial al Japó.
Ya llega. Una llamada desde tu móvil.
Qué extraño, una llamada desde mi propio móvil. Lo sabía, asesinada.
¿Asesinada? ¿Qué quieres decir?
La llamada proviene de la memoria del móvil de la persona muerta. De una víctima a la siguiente.
Quina poma està entrant.
No fa falta.
Així d'entrada.
No fa falta explicar res. Ja estem tots ficats en situació i una mica espantats. Parlant de cinema comercial, es fa molt de cinema, perquè, clar, la gent jove no anirà a veure una pel·lícula de Takeshi Kitano, però anirà a veure pel·lícules de Takashi Miike, que gairebé s'escriu igual, i que és l'autor d'aquest Llamada perdida. Takashi Miike és un cas de treballador, no del més recreador de gèneres que fins ara ja s'havien fet, però que ell li dona un altre toc, no para, tot està pensant a com donar la volta a coses que ja s'han fet. Va començar l'any... És l'enfant terrible, però és un home estranyíssim, Bueno... comptant que tots som estranys. Debuta l'any 91 i no deixa de treballar, hem sentit Llamada perdida, que serà la pel·lícula més recordada de la seva incursió al terror comercial, però també entre nosaltres mai se n'anirà el record d'una edition que parlava de les tortures i hi havia una escena memorable, en el mal sentit, d'una noia clavant unes agulles amb un home que havia seduït i que l'estava enganyant. Audition...
No em diguis on li clavava les agulles,
sí,
sisplau.
No molestis. A totes parts.
No cal.
Però també ha fet pel·lícules de samurais, ha fet 13 assassinos, o ha fet una pel·lícula magnífica que es diu La felicitat de los katakuris, que era una barreja de comèdia, musical, animació i drama. O ha fet pel·lícules per nens.
O sigui que ha fet una mica de tot,
una mica de
realment
tot.
És home, prolífic,
home,
eh?
Un home que realitza 7 pel·lícules a l'any no les farà totes iguals, o sigui, té temps d'anar saltant de gènere i anar provant diferents registres i anar buscant diversos públics. Amb alguna d'aquestes pel·lícules anirà als festivals i altres en els festivals no tindrà qualitat suficient, però aniran molt bé a les sales comercials.
Ara que començàvem passant una mica de por, Pere, cinema de terror... Al Japó se'n fa, no?
Se'n fa. Hi ha un altre director, sí, clàssic, que és Hideo Nakata, que ha dirigit les pel·lícules de The Ring, Chat Room
sí,
o Dark Water, que són aquelles pel·lícules que surt una nena sempre d'un pou o d'una banyera amb els cabells cap al davant i que és un fantasma del passat que et vol explicar que en aquella casa s'havia matat algú, havia passat alguna cosa i els nous llogaters o les persones que acaben d'arribar han d'endevinar les pistes que aquesta nena estranya intenta dir.
A tu t'agrada el cinema de terror?
Sí.
I et diu sí.
Sí, sí, és una cosa que també ens uneix molt, A vegades hem fet sessions de cinema de terror.
Doncs si de cas no em truqueu a mi. Ja em truqueu després i ja fem ja fem la Coca-Cola després.
No
m'agrada, però et diré per què. Perquè passo molta por. Ja sé que és absurd, que m'hauria d'agradar precisament per això. Però no puc, és que no ho suporto, ho passo fatal.
Però el terror japonès tampoc?
No he vist el terror japonès.
Pues mira, hay que verlo. Es que los fantasmas japoneses no tienen nada que ver con los japoneses.
¿Son más educados o qué?
No, bueno, por ejemplo, los fantasmas no tienen piernas. Y aparecen solo y que flotando.
Qué chulo,
que
sí,
son,
sí,
qué sí, chulo, sí. Muy poéticos. Los fantasmas son más bonitos.
Ya, pero yo
no te asustan, o sea, que aparecen y no sé nada, pero los demás tienen miedo, es su problema. No.
El problema no es el fantasma, sino de los demás. Ja t'entenc, veus com tinc un problema amb el cinema de terror japonès. Vull que acabem amb el tràiler d'una pel·li. Pere, i m'expliques una mica, ¿vale?
Va, sentim el tràiler que en versió original.
Vinga.
Kyushu Shinkansen. Sakura no ichiban lesha ga surechigau toki. Kiseki ga okoru. Sonna uwasa ga subete no hajimari datta.
¿Qué de ella, Mihoko?
Que hay una conversación de dos niños, que uno está con su padre y otro está con la madre. Sí. Entonces el que está con la madre le pregunta al otro chico: oye, ¿qué? ¿Papá cómo está? Que no me digas que se ha enamorado de una chica, otra chica. Y bueno, que me parece que la conversación es esto. Y que, claro, me parece que van a hacer algún milagro cuando crucen los dos primeros trenes de bala, Tolenbala, de un punto a otro. No sé.
És una pel·li actual en aquest cas, Pere.
És una pel·lícula que vam veure fa no gaires mesos a la cartellera i que es deia Kiseki Milagro. És una de les últimes pel·lícules de Hirokazu Koreeda, que és un autor que hem tingut la sort que vingui sovint la seva obra i s'estreni a les nostres cartelleres, i la història que explica la Mihoko, i que reprèn o que reversiona una tradició molt del cinema japonès, és la família, el nucli familiar i com és de compacte o que es pot disgregar i com s'intenta solucionar. S'han estrenat aquí altres pel·lícules d'ell, com és Nadie Sabe, que és una història preciosa de quatre nens que es queden en un apartament a Tòquio, que la mare se'n va i s'han de buscar la vida. Una pel·lícula, no sé, que et posa els pèls de punta i només de recordar t'emociona molt. O Still Walking, que també, com és normal en el cinema de Hirokazu Koreeda, parla de la família i de la gent gran, de com respectem els nostres avis i què aprenem i quines són les lliçons de vida que ens poden transmetre.
La veritat és que m'ha agradat molt parlar de cinema japonès. Crec que és tot un món per descobrir. Ara he recordat que jo havia vist dues pel·lis de cinema japonès. Ho he recordat ara, eh? Una que tenia tot a veure amb un funeral i em va encantar, em va agradar moltíssim com preparaven la persona que es moria. Vale. Com, i
no, la departure.
No recordo el títol. En castellà com era?
Sí.
Despedida. I una altra crec que es deia Buenos Días. És possible?
Sí.
La tinc amb DD a casa i la vaig veure, sí. Aquestes dues pel·lis he vist de cinema japonès, així que em queden moltes coses per descobrir.
Bueno, és un inici.
És un inici. Una recomanació darrera, Pere, que em volies fer d'una pel·li.
Aquesta, la pel·lícula aquesta que estava parlant, Nadie Sabe, si algú vol entrar en el cinema japonès d'una manera pels sentiments, per la pell, pel cor, Nadie Sabe, o la pel·lícula que hem sentit abans, la banda sonora, El verano de Kikujiro, també és ideal perquè és fresca, és un nen i és una cosa que connecta de seguida.
Pere Vall, ha estat un plaer que vinguis.
Igualment.
Torna quan vulguis, eh?
Perfecte.
Torna quan vulguis. Gràcies, de veritat, per acompanyar-nos. Mihoko, gràcies per la visita,
Muchas
Pere Vall. Avui t'he fet parlar poc, però clar...
No, que muchas gracias. Que
avui
que hablamos del cine japonès, pues mira, que... Pere Vall.
Clar, ella fa així, diu, Pere Vall, vinga, i Pere Vall ja està aquí. Gràcies als dos, de veritat. Més cultura japonesa en 15 dies. Nosaltres ara seguim, jo faig una pausa publicitària de 2 minuts i mig aproximadament, o 2 minuts inclús, i després recta final, però ens queden coses a l'alternativa fins a les 2 del migdia. Us espero a tots.
Sayonara, baby.
A COPE Catalunya i Andorra, escoltem l'alternativa.